Hora en punt patrocinada per KFC. Gaudeix de KFC a casa amb Glovo i Uber Eats.
Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí.
Molt bon dia, Lloret de Mar. Lloret de Mar participa a la campanya Estima el teu mercat en diversos tallers i concursos. La iniciativa que es du a terme arreu de la demarcació de Girona té per objectiu reivindicar els mercats com a espai de trobada i relació per la ciutadania i d'aprenentatge en matèria de compra de productes frescos de proximitat i de temporada. La campanya la impulsa la xarxa de mercats sedentaris de Girona i el suport de la Diputació de Girona. Hi ha 9 municipis que hi participen: Lloret de Mar, Olot, Palafrugell, Palamós, Portbou, Roses, Sant Feliu de Guíxols, Salt i Girona. En concret, el mercat de Lloret acollirà 3 activitats. La primera arriba aquest divendres i s'allargarà fins al 27 de setembre. Es tracta del concurs Cuina d'aprofitament a casa. A més, la vila també serà la seu de 2 tallers sobre cuina d'aprofitament. En sabrem tots els detalls en uns minuts. Entrevistarem la regidora de Comerç, Lara Torres. Molt bon dia a tothom. Avui és dijous, és 17 de setembre. A continuació presentem la resta de continguts del Bon Dia Bona Hora d'avui, l'informatiu de la ràdio de Lloret de Mar. Ho avança el nostre company Eduard Lanzas. Molt bon dia, Eduard.
Hola, bon dia, Rosa. Ben tornada. Explicarem que el perruquer lloretenc Jordi Granger ha tingut l'oportunitat de pentinar el reconegut actor Alec Guggoff, a qui recordem de Stranger Things, entre altres pel·lícules i sèries. L'intèrpret anglès d'origen ucraïnès ha estat aquests dies a Lloret de Mar i aprofita per fer un petit canvi d'imatge. Parlarem d'aquesta anècdota amb el perruquer Jordi Granger. A la segona part també parlarem d'esports. En primer lloc ens farem ressò de la tercera posició que va aconseguir el jove pilot de karts Ale Albanesi a les 24 hores de karting disputades el passat cap de setmana al circuit d'Osona a Vic. Escoltarem les seves declaracions. I després valorarem el segon lloc que va aconseguir el pàdel indoor Lloret en les sèries nacionals de pàdel. L'equip va caure a la final per un ajustat 3-2. Entrevistarem el capità de l'equip, Jordi Rosell. I a continuació parlarem amb el nou entrenador del Club Vòlei Lloret, que debuta aquest cap de setmana en un partit amistós contra el Bordils. És l'argentí Facundo Leal, que compta amb una àmplia experiència en el món del voleibol, tant a nivell nacional com internacional.
Com sempre, també repassarem els titulars del dia, les portades dels diaris d'avui i sabrem amb detall la previsió del temps. Amb tota aquesta informació, amb aquesta portada, comencem. Us saludem en nom de Moisés García, Maria Joan Comartí, Eduard Lanzas i qui us parla, Rosa Giral. En directe fins a arribar a les 9 del matí.
Perruqueria i estètica Jordi Granger us ofereix l'informatiu Bon dia, bona hora.
Ara mateix passen 3 minuts de les 8 del matí. El primer titular que busquem és el del temps, la previsió meteorològica per avui dijous i els propers dies, especialment el cap de setmana aquí a Lloret. La informació la té en Miquel Bernés. Bon dia.
Bon dia, Rosa. Aquest dijous serà un dia una mica més enterbolit que els anteriors. Estan arribant bandes de núvols pel sud i per ponent, núvols que seran més ben inofensius, però que sí que faran que el cel no es mantingui tan serè com en jornades anteriors. En canvi, però, avui no hi haurà tantes tempestes ni tan ruixats com ahir a la tarda. Avui pràcticament no plourà enlloc. Hem d'esperar que aquest temps que avui comença a ser una mica més canviant sigui la dinàmica dels pròxims dies. A partir de demà, borrasques més actives aniran arribant, sobretot entre demà a la tarda i nit. Una tongada de ruixats i tempestes afectarà moltes comarques, sobretot les del sud i de ponent. Del vespre acabaran arribant aquests ruixats també cap a més indrets i, per tant, compte perquè no descartem que demà al vespre, de forma més puntual, els ruixats puguin acabar afectant també la selva marítima. Per tant, inici del cap de setmana amb temps molt insegur. De cara a dissabte, de matinada a primeres hores encara, hi haurà risc d'alguns ruixats, però a mesura que avanci el dissabte, les clarianes aniran guanyant protagonisme. Diumenge serà un dia una mica més tranquil i sembla que haurem d'esperar entre dilluns i dimarts per veure com torna a augmentar clarament el risc de ruixats i la possibilitat de pluges una mica més destacables. Molta incertesa en el pronòstic. Sembla que entrarem en una fase de temps insegur, això és clar, però està poc definit quins seran els moments en més risc de pluja de cara a la setmana vinent. De moment, la possibilitat més alta aquest divendres a última hora, sobretot doncs de cara al vespre o primeres hores de la nit. Pel que fa a les temperatures, de moment seguirem parlant de molta xafogor i de temperatures altes per l'època, tot i que els núvols comencin a augmentar. Avui, demà, fins i tot encara de cara a dissabte, la sensació tèrmica continuarà superant els 30 graus al migdia, la xafogor serà molt notòria i ha de ser a partir de diumenge i a l'inici de la setmana que ve que notem una baixada dels termòmetres progressiva. Cada cop, a mesura que vagi avançant la setmana vinent, la temperatura anirà sent més baixa i, per tant, començarem a entrar en una dinàmica més normal per ser finals del mes de setembre. Destaquem també que aquest canvi de temps de demà ens portarà vent de garbí més destacable i, per tant, una alteració marítima una mica més important.
Gràcies, Miquel, per aquesta informació. Repassem les dades que tenim ara mateix aquí a Lloret. La temperatura és de 19 graus i la humitat del 84%.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
Les 8 i 6 minuts del matí, avui és dijous, som a 17 de setembre i expliquem o repassem les portades dels diaris. Comencem amb el Punt Avui, edició de Girona, obre amb el titular Dati Beneït. Els consells d'administració donaran avui llum verd a la fusió de CaixaBank i Bankia. Fainer i Calviño desencallen l'acord que passa per ajustar una plantilla d'una mica més de 50.000 empleats. Un altre tema destacat de portada parla de política i diu ple de retrets. El clima preelectoral presideix el debat de política general en que fins i tot els socis de govern discrepen. La possible imminent inhabilitació de Torra centra la sessió. Aquests titulars s'acompanyen d'una imatge on es veu un moment del ple que es reprendrà divendres quan Torra ja hagi comparegut al Tribunal Suprem. D'altra banda, el Punt Avui també destaca la portada resignació davant les noves restriccions a Girona i a Salt. Primer dia amb confusió per les prohibicions i sensació de recular en el temps. Pel que fa als esports, planta encara el Barça. Estem parlant de l'amistós d'ahir amb el Girona, que diu el Girona va perdre l'amistós d'ahir amb un resultat de 3-1. Anem ara amb la portada del Diari de Girona, que obre amb el titular Girona té el risc de rebrot més elevat de Catalunya. Santa Eugènia i Can Givert concentren la xifra de casos més alta de la darrera setmana. A totes les comarques de la regió estan en risc alt, excepte la Garrotxa, on el risc és moderat. El Diari de Girona també destaca la portada que un brot a la residència de Palau afecta 10 persones. 3 són usuaris i 10 treballadors. Hi ha més d'un centenar d'aïllats per prevenció un cop feta la PCR. D'altra banda, USTEC denuncia que falten 4.000 professors a la província per complir el protocol. Més a temes de portada, el producte interior brut per càpita cau a Girona amb el turisme i la indústria com a motors econòmics. Presó sense fiança per l'acusat de matar un home a Calonja i de violar una dona. En esports, un doblet de Messi condemna un Girona poc rodat, resultat d'ahir 3-1. Francisco, que va tenir la baixa d'Estuani per unes molèsties, va fer jugar 22 futbolistes. El Diari de Girona encara destaca la seva portada que, pel que fa a la ciutat de Girona, el carrer de la Creu i les obres a migdia generen cues de cotxes. A Roses es busca donar una segona vida a l'antiga depuradora de marisc i, per acabar, parlem de Susqueda, que reparen els danys causats pel Glòria a la carretera del Pantà.
Títols diversos als diaris d'avui dijous. Per exemple, al País llegim que Madrid sembra el desconcert sobre possibles confinaments. El periòdico Torres s'encastella davant la decisió del Suprem. La Razón: Madrid ja es planteja reobrir IFEMA i confinar per zones. Diari Ara subratlla que llum verda l'operació de fusió CaixaBank-Bankia. ABC, l'empresa regada per Grinyan, va col·locar a la ministra Rivera. I finalment, el Mundo, el PSOE treu el codi ètic de les Corts per acatar la Constitució.
Seguim repassant titulars de portada, en aquest cas del portal de notícies 324.cat, que obre amb aquest titular Torra al Suprem les claus d'una vista que posa en escac la legislatura.
En cas que el president sigui apartat del càrrec, s'obren diversos interrogants que afecten el calendari electoral.
Torra denuncia la interferència judicial i política de l'Estat en forma de repressió.
El president de la Generalitat defensa en el debat de política general del Parlament la gestió que el seu govern ha fet de la crisi de la Covid-19.
Proposta de JxCat, Esquerra i la CUP que no resol l'escenari d'una inhabilitació.
El text presentat conjuntament, que es votarà al final del debat de política general, remarca la desproporció i la indignitat del judici al president de la Generalitat.
Incertesa a Madrid després de l'anunci de confinaments selectius per la Covid.
Un conseller demana disculpes per l'ús del terme confinament i planteja restriccions a la mobilitat sense concretar davant la segona onada de coronavirus.
Es doblen els grups confinats a l'escola per 126 contagis d'abans de començar el curs.
Els 516 estudiants confinats suposen el 0,03% de tot l'alumnat de Catalunya.
Les persones que porten ulleres es contagien menys de Covid segons un estudi xinès.
Eviten tocar-se els ulls i protegeixen el llagrimal per on pot entrar el virus.
En l'àmbit internacional, un de cada quatre joves nord-americans creu que l'Holocaust és un mite o s'ha exagerat.
Dos terços dels millennials i membres de la generació Z desconeixen que 6 milions de jueus van morir als camps d'extermini i concentració, segons aquest estudi.
Un 55% menys d'emissions per al 2030, la comunitat europea endureix la lluita contra la crisi climàtica.
La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, vol destinar el 37% dels fons de recuperació de la pandèmia a assolir aquest objectiu.
Experiència immersiva al cor d'una orquestra al Cosmo Caixa.
La Mayer Chamber Orchestra dona vida a l'experiència de Symphony amb Gustavo Dudamel, un viatge visual i sonor per una orquestra.
En esports, el Barça guanya el Girona per 3-1 en el segon amistós de pretemporada.
Dos gols de Messi i un de Coutinho van donar el triomf als blaugranes, ja que els blanc i vermells només Samu Said va aconseguir marcar.
Ens situem pràcticament a les 8 i 11 minuts del matí. Fem ara una pausa i tornem de seguida.
Vols veure't bé? Vols canviar de look? Perruqueria i estètica Jordi Granger és la solució. Treballem amb les millors marques. Combina perruqueria i estètica i estalvia temps. Coloració, allisats, manicura i pedicura, depilació, tractaments facials... Posa't guapa. Som al Saló Beauty amb més mesures contra la Covid-19. Reserves a jordigranger.com, Instagram o al 605 187 887. Ens trobaràs a la plaça d'Espanya número 8 de Lloret. Perruqueria i estètica Jordi Granger. 100% higiènic, 100% segur. 20% de descompte si dius que has escoltat l'anunci a la ràdio.
Perruqueria i estètica Jordi Granger us ofereix l'informatiu Bon dia, bona hora.
Llibreria Fleca Fanals. Únic establiment a Lloret de Mar amb servei de llibres, premsa, material d'oficina, revistes, Loteria de Catalunya i pa i pasta recent fetes cada dia. Llibreria Fleca Fanals. Pere Codina i Mont, 57, al barri de Fanals.
El Mercat Municipal, el de sempre, és obert de dilluns a dissabte de 8 a 2 del matí. Fes la teva comanda per telèfon. Vine a buscar-la o te la portem a casa. Truca al 629 3108 64. El Mercat Municipal aplica totes les mesures de prevenció per contenir la Covid-19. Fes una compra fresca i saludable. Vine al Mercat Municipal. Som al carrer Sènia del Rebic sense número. Mercat Municipal de Lloret de Mar. Proximitat, qualitat i confiança.
Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.
Tots els dissabtes del mes de setembre, a les 6 de la tarda, participa a la gimcana fotogràfica El Poblat Ibèric del Turó Rodó. Un taller adreçat a les famílies amb infants a partir de 6 anys. Cal portar càmera o mòbil. Gimcana fotogràfica El Poblat Ibèric del Turó Rodó, darrere el castell d'Amplaja. Venda d'entrades anticipades al Museu del Mar. Informació al telèfon 972 36 44 54 i al web patrimoni.lloret.cat. Places limitades.
Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.
Establiment que garanteix l'aplicació dels protocols de seguretat en la prevenció de la Covid-19.
Cursos dels centres cívics i del casal de la gent gran. Què? Ens hi posem?
Informàtica bàsica, idiomes, manualitats i activitats de dansa i música. Inici de les classes a l'octubre. Inscripcions en línia del 21 al 27 de setembre. A partir del 28 es podran fer de forma presencial. Això sí, amb cita prèvia. Més informació al web lloret.cat/cursos. Activitats als centres cívics i al casal de la gent gran. Animeu-vos a aprendre.
No tens fibra màxima velocitat? La teva companyia d'internet no cobreix la teva zona? No et preocupis, amb Fitel Network tindràs fibra allà on altres operadores no hi arriben. Ja estiguis a Mar Romeu, Canyelles, Pinares, El Jaruco, Lloret de Dalt, Fanals. Amb nosaltres sí tindràs fibra. I si vols, també servei de mòbil fixa o televisió. Consulta les nostres ofertes a fitelnetwork.com o contacta amb nosaltres al 972 98 96 90 o al 608 82 80 02. Fitel Network, el teu operador local d'internet. Sempre a prop teu. Nova Ràdio Nora.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Les 8 i 16 minuts del matí donem pas a la primera part del Bon Dia, Bona Hora, ho hem dit a la portada. Lloret de Mar participa a la campanya Estima el teu mercat, que compta amb diversos tallers i concursos arreu de la demarcació de Girona. La iniciativa té per objectiu reivindicar els mercats com a espai de trobada i relació per la ciutadania i d'aprenentatge en matèria de compra de productes frescos de proximitat i de temporada.
La campanya està impulsada per la xarxa de mercats sedentaris de Girona i amb el suport de la Diputació de Girona. Hi ha 9 municipis que hi participen: Lloret, Olot, Palafrugell, Palamós, Portbou, Roses, Sant Feliu de Guíxols, Salt i Girona.
En concret, el mercat de Lloret acollirà 3 activitats. La primera arriba aquest divendres i s'allargarà fins al 27 de setembre. Es tracta del concurs Cuina d'aprofitament a casa, que consisteix en penjar a Instagram una fotografia elaborant un plat o una recepta d'aprofitament. El premi és una panera amb productes del mercat de Lloret.
La vila també serà la seu de 2 tallers sobre cuina d'aprofitament. Aquest dissabte, a 2:15 del matí, al mercat es farà l'activitat adreçada als adults, mentre que el dissabte 26 de setembre es farà la versió per a infants i també un taller de bosses per anar a comprar.
Ampliem la informació amb la regidora de Comerç, Lara Torres, a qui tenim el telèfon. Molt bon dia, Lara.
Hola, molt bon dia.
Per què Lloret de Mar s'ha adherit a la campanya Estima el teu mercat?
Bueno, és una campanya que ja ens vam adherir l'any passat, es realitza tota la província, ja ho canalitzem a través de la Diputació de Girona, i és una manera més de donar a conèixer les activitats que es fan al mercat i la compra de proximitat.
Una de les propostes que es plantegen és un concurs a Instagram. En què consisteix?
D'aquest concurs, relacionat una mica amb els tallers que es fan de cuina d'aprofitament, consisteix en que els ciutadans realitzin la cuina d'aprofitament a casa seva, facin una fotografia, la pengin a les xarxes i etiquetin tant el mercat, l'Instagram del mercat municipal com el de promoció econòmica, i els guanyadors són els que s'han portat les paneres.
És una panera el premi, una panera amb productes del mercat?
Sí, una panera de les diferents parades que tenim actualment en el mercat. Cada un ha col·laborat amb algun producte i és el que es trobaran en aquesta panera.
Quan parlem de cuina d'aprofitament, d'aquest concepte, de què parlem exactament?
Bueno, jo crec que això els nutricionistes ho dirien millor, no? Però entenc que la cuina d'aprofitament és que amb allò que tens a la nevera o que ha sobrat d'altres àpats, doncs realitzes un nou plat.
Entenem que és el fet de, o el concepte de no tirar res, no? De poder aprofitar tot el que hi hagi.
Exacte.
També sabem que es faran 2 tallers de cuina saludable i un per elaborar bosses reciclables per comprar.
Sí, durant els propers 2 dissabtes, com la campanya va del dia 18 al 27 de setembre, es realitzen 2 tallers, 2 pensant en adults i 2 pensant en els infants. Aquests tallers és molt important important remarcar que cal fer la inscripció prèvia per temes de mesures del Covid i per fer una bona planificació i complir les mesures cal que la gent faci ja prèviament la inscripció. I són dos tallers relacionats amb la cuina d'aprofitament, que són els que realitza la nutricionista l'Agnès Moretones. I després, paral·lelament, els dos dissabtes es farà un taller, o bé el primer dissabte pels nens, que és un taller per realitzar un porta-entrepans per anar a l'escola o per anar als entrenaments o el que vulguin, i el segon dissabte un taller per realitzar bosses de comprar, també reciclades, que aquest taller ja va encarat als adults.
Per participar en aquests tallers, què cal fer?
Doncs cal fer la preinscripció, s'ha d'enviar un correu electrònic al correu electrònic d'icerra@lloret.cat, val? Fins al dia 17 de setembre. Enviar un correu allà, confirmaran que està preinscrit en aquest curs i el material que s'ha de portar.
Per tant, avui és 17 de setembre, és l'últim dia avui.
Sí, en principi és l'últim dia. Si resulta que algun taller quedés alguna plaça, doncs si fos per a termini també ho acceptaríem, però l'entrada avui és l'últim dia perquè cal fer una bona planificació pel tema de les mesures del Covid.
Entenem que la dimensió dels cursos és important, que amb poca gent s'omplen, no? Malauradament la situació és aquesta.
Exacte, el nombre màxim de participants són 8 perquè, bueno, volem garantir totes les mesures i com ja també els tallers i els cursos del centre cívic, creiem que utilitzant mesures així molt restrictives ens està funcionant i això és l'element principal per poder continuar fent.
Lara, no hem acabat d'entendre el correu electrònic, l'adreça quina era?
icerra@lloret.cat.
Val. ICR, per tant és lloret.cat, perfecte. Entenem que aquesta campanya és una bona manera de potenciar el mercat a Lloret de cara als veïns.
Sí, entenem que sí, evidentment. Tot el que es faci de promoció és en positiu, i que són activitats que, en el moment dels darrers mesos, el mercat ha notat un increment de compradors. Jo penso que tot això que no està passant també ha remogut el pensament de la població, i una de les coses que es nota és amb això, no? Que la gent potser ara valora més de comprar en el seu comerç de proximitat i el seu botiguer, el seu petit botiguer, no?
Doncs recollim aquestes declaracions i agraïm totes les explicacions. Lara Torre, regidora de Comerç, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Bon dia, bona hora.
Les 8 i 23 minuts del matí estem en directe i anem avançant amb més continguts. El perruquer lloretenc Jordi Granger ha tingut l'oportunitat de pentinar el reconegut actor Alec Udgoff, a qui recordem de la sèrie Stranger Things, entre altres pel·lícules i sèries. L'intèrpret anglès d'origen ucraïnès ha estat aquests dies aquí a Lloret de Mar i ha aprofitat per fer un petit canvi d'imatge.
La perruqueria de Jordi Granger es troba situada a la plaça d'Espanya número 8 de Lloret. Compta amb tot tipus de serveis que es poden consultar a través del seu web i del seu compte d'Instagram.
Parlem d'aquesta anècdota amb el perruquer lloretenc Jordi Granger, qui tenim al telèfon. Molt bon dia, Jordi.
Hola, bon dia.
Sorprès per haver pogut pentinar un actor com Alec Udgoff?
Nosaltres, a l'Alec, la veritat és que ja fa cosa de 4 o 5 anys que és client nostre, perquè ell té residència aquí a Lloret. Llavors, tant els seus pares com ell viuen temporades aquí i, bueno, ja fa temps que ens coneixem, la veritat.
Sí. Per tant, ja és un client potser no habitual, però que ja és conegut, oi?
Sí, semi-habitual. Sí. Ell, la veritat és que treballa per tot el món i es mou molt però quan està per aquí Lloret sempre confia en nosaltres, la veritat.
Per tant, quan està aquí Lloret ja sabem on es pentina, com a mínim, no?
Exacte. Sí.
I com a client, com és?
Bueno, és un noi molt modest. La veritat és que jo no me vaig enterar pràcticament que era un actor tan reconegut fins fa qüestió d'un any, sí, perquè ell quan ve a fer el servei mai parla de la seva feina i és molt modest, la veritat. I, bueno, va ser... De fet, la curiositat va ser que va venir a fer el servei l'altre dia i just quan ja acabàvem el servei m'ho va explicar, no? Que se n'anava a la Bienal, era a Venècia, a presentar la pel·lícula nova. Bueno, i va ser tota una sorpresa i li vaig demanar que, sisplau, que si podia fer una foto perquè, bueno, tenim bastanta confiança i així, em va dir que sí, que per suposat, que cap problema. I, bueno, i així va anar. I ara també m'han enterat que, bueno, de fet ja m'ha reservat cita perquè ha d'anar al festival BFI de London, al Film Festival de 2020, i bueno, i també passarà per arreglar-se una mica així abans d'anar cap allà. O sigui que, mira, encantat, la veritat.
Sí, no? Sí, sí. I Jordi, quan ve, quins serveis, o sigui, què demana com a servei aquí a la teva perruqueria?
Bueno, és un noi molt senzill, llavors ell sempre el que demana és una mica d'assessorament, una miqueta de... Nosaltres sempre oferim aquest servei, no?, de diagnòstic i assessorament, però, bueno, sempre s'ha preocupat una miqueta per la seva imatge, depèn la feina que hagi de fer, doncs si necessita el cabell més llarg, el cabell més curt, o ens hem d'orientar una miqueta cap al paper que hagi de treballar o així. I, bueno, la veritat és que és un noi molt modest i molt fàcil de... treballar, la veritat.
És un bon client.
Sí, sí. Tot ell i la seva família, que són una família bastant numerosa, té família que viu a Londres, i, bueno, van venint, cosint, conec a la família, la veritat és que són una família molt maca. Sí, sí.
I parleu amb anglès?
Doncs sí, fa qüestió de... Quan va començar ell a venir, fa 5 anys, sí, parlàvem amb anglès. Ara ell està estudiant espanyol perquè és un mercat que també suposo que deu voler treballar, per l'espanyola, i bueno, s'està esforçant molt a parlar espanyol, inclús alguna frase en català ja li surt també.
Per tant, entenem que mentre li ofereixes tot el teu servei també deu practicar amb tu, no,
exacte,
Jordi?
Bueno, de fet, ell sempre m'ho diu que li va molt bé perquè soc de les úniques persones amb les que parla espanyol.
L'ajudes, Jordi,
sí, sí,
no?
Sí, una mica, bueno, tot el que podem, però amb ell li va molt bé perquè expressions o frases fetes, a ell li costa, llavors, bueno, sempre fem una mica la gràcia amb això, no?
I, Jordi, saps per què t'ha triat a tu per venir a la teva perruqueria? Ell, doncs, com dius tu, no?, té una residència a Lloret on si està amb la seva família ve passar, doncs, de tant en tant a temporades o dies o el que sigui, podia haver anat a qualsevol perruqueria. Per què ha triat la teva?
Sí, bueno, ell sempre el que ens remarca molt és que el nostre assessorament és el que a ell li més l'importa, no? Sobretot per la seva feina, la seva imatge és molt important. Llavors, bueno, nosaltres som una perruqueria en què tenim temps per poder oferir al nostre client a l'hora d'un diagnòstic d'assessorament. Nosaltres ens formem molt amb Toni Engall, que dintre de la nostra professió sabem que són els que marquen tendència a 2-3 anys vista. Llavors, ell tot això ho sap, venim de Londres. A Londres, sobretot, Toni Engall es coneix molt. Tenim els productes de L'Oréal, Maybelline, productes naturals. Llavors, a ell tot això li interessa molt, tot el que és el natural, orgànic i així.
Entenem, Jordi, que actors com ell no els tens cada dia, no?, de clients.
No, la veritat és que no. Però, bueno, per mi sí que és veritat que la mateixa importància li donem a ell que a qualsevol altre client. Llavors, sí que és veritat que, bueno, amb ell també ens uneix al final una certa amistat, però nosaltres amb els clients sempre intentem tenir aquesta proximitat per qualsevol canvi d'imatge o qualsevol manteniment d'imatge.
Sí. Explica'ns una mica, sabem que la teva perruqueria està situada a la plaça d'Espanya, aquí a Lloret, al número 8. Quant de temps fa que la tens? I una mica explica'ns quins serveis oferiu.
Mira, nosaltres, bueno, vam obrir fa 7 anys i la veritat és que hem crescut molt ràpid perquè vaig començar jo sol amb 2 tocadors i un 30 caps i ara tenim una perruqueria ben gran. Nosaltres ara, pues, des d'abans del Covid, malauradament, des del febrer, també hem introduït el servei d'estètica. Llavors ens convertim en un dels salons que pot fer perruqueria i estètica al mateix temps, no? Això et permet, doncs, estalviar molta estona i tenir un servei molt més complet. Bueno, nosaltres vam començar així. Jo vinc de família de barbers, des del meu besavi som barbers, el besavi, l'avi, la mare, germans, jo... I, bueno, i la veritat és que ho portem malestant, no? Sembla que... I aquí a Lloret, la veritat és que hem trobat un bon emplaçament. La meva dona és d'aquí, jo vaig venir fa 9 anys o 5, des de fa 7 vaig muntar la peluqueria i estic molt contenta.
Per tant, el balanç és positiu, Jordi.
Molt positiu, sí, sí. L'acollida de Lloret, la veritat és que per mi ha sigut molt important. Sí, sí.
Doncs Jordi, t'agraïm moltíssim aquesta entrevista, perquè doncs pentinar un actor doncs no passa cada dia, com ho saps perfectament, i és molt més potser, no?, que una anècdota tot plegat. Agraïm moltíssim que ens ho hagis explicat bueno, d'aquesta manera, ha sigut un plaer.
Sí, sí. Jo us ho agraeixo a vosaltres i li agraeixo a l'Àlex també, que em deixés pues, penjar la fotografia, que ja sabem que a vegades tot això de mostrar imatges a Instagram així a ells no els agrada gaire o ho has de fer amb una cura especial, i bueno, li agraeixo també molt a ell i a vosaltres per la notorietat, per l'entrevista.
Doncs queden recollides aquestes paraules. Jordi, moltes gràcies i molt bon dia.
A vosaltres, gràcies, bon dia.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Les 8:31 minuts del matí seguim avançant. L'Associació de Veïns de Fanals i de Santa Clotilde ha entregat 8.500 euros al Banc dels Aliments de Càritas. Són els diners que s'havien de destinar a la festa d'aquests barris que sempre se celebra a finals d'agost, però que aquest any s'ha hagut de suspendre per la pandèmia.
El president de l'entitat, Ramon Hernández, apunta que les comunitats de veïns han volgut fer la mateixa aportació que fan cada any i destinar-la a ajudar les famílies més vulnerables del municipi.
Como cada año se celebraban las fiestas allí en Fanal, este año por los motivos del COVID no se han podido celebrar, pero sí que la gente, o sea, los vecinos han querido participar en donar esta ayuda a Caritas y, bueno, ya Colegio de San Quirce también tiene una pequeñita colaboración. Entonces, darle las gracias a todos los vecinos, a todas las comunidades de Fanal y de Santa Clotilde por la aportación que han hecho, que creo que es un acto muy, muy bonito por parte de ellos, celebrar la fiesta con todo el pueblo.
Cal tenir en compte que cada any aquesta associació de veïns entrega els excedents de la celebració a Càritas, però evidentment aquest cop l'aportació és molt més elevada. Per la bona predisposició a ajudar sempre, la presidenta de Càritas, Lucía Echegoyen, s'ha mostrat molt agraïda.
Un balón de oxígeno. Vull dir que per nosaltres realment tenir una dotació tan important ens permetia realment augmentar els ajuts que, bueno, cada vegada més ens venen a demanar. I llavors, bueno, agraïm molt el gest, agraïm molt la intenció i agraïm molt el saber-se'n recordat realment dels seus conciutadans.
El Banc dels Aliments passa per un moment molt complicat, ja que arran de la crisi del coronavirus ha gairebé doblat el nombre d'usuaris, arribant a les 800 famílies. A més, segons Echegoyen, hi ha molts usuaris que mai no s'haguessin imaginat que haurien de recórrer a Càritas.
Són famílies que mai haurien pensat de venir a buscar aliments, que és una nova pobresa, i això és tan dur, perquè bueno, ara que semblava que començàvem a sortir, doncs no, la precarietat en aquests moments és de feina, d'estabilitat i de diners, vull dir, és de tot.
Al mes de juliol, el Banc dels Aliments pràcticament ja havia consumit la dotació pressupostària per tot l'any. A l'agost va haver-hi un lleuger descens del nombre d'usuaris, però al setembre ha tornat a pujar. Per això han estat tan importants els donatius que han anat fent al llarg de l'estiu, empreses i particulars, i també el que estem parlant, el de l'Associació de Veïns de Fanals i de Santa Clotilde, un gest que l'alcalde Jaume Dolçà també ha rebut amb els braços oberts.
Agrair profundament als veïns de Fanals i Santa Clotilde, doncs, que tota aquella quantitat de diners que tenien preparada per les seves festes, en aquest cas que celebren a l'estiu, doncs ens hagin volgut dedicar a doncs, ajudar a Càritas, perquè és un moment molt necessari, és un moment en què doncs, ja estem preveient doncs, que serà un hivern duríssim, A l'estiu hi ha hagut una certa activitat econòmica, però molt llunyaníssima del que venia sent les temporades turístiques habituals a Lloret de Mar. Per tant, estem doblant gairebé doncs, els usuaris de Càritas, en aquest cas, i de Banc dels Aliments i de Serveis Socials, i per tant doncs, és molt benvinguda i agrair de nou doncs, aquesta solidaritat dels veïns de Fanals i de Santa Clotilde.
El donatiu es va fer ahir al matí a la sala d'actes de l'Ajuntament.
L'Associació de Veïns de Fanals i de Santa Clotilde també té previst fer un altre donatiu d'una quantitat inferior a l'Institut Sant Quirze, que va començar a funcionar el curs passat.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Les 8 i 35 minuts del matí, com cada dijous, Tono Blas actua a les 9 de la nit d'avui a l'Església de Lloret en una sessió del Festival de Guitarra del Mediterrani. L'artista ha preparat un repertori que constarà de tres parts.
A la primera es podran escoltar peces de compositors barrocs com Bach o Händel, mentre que la segona estarà dedicada als compositors espanyols com, per exemple, Rodrigo, Falla o Albéniz. La part final comptarà amb cançons modernes arranjades com la reconeguda Bohemian Rhapsody de Queen que estem sentint de fons. Ho explica el mateix Tono Blas.
El repertori consta de tres parts diferents. Una primera part, que són peces de compositors barrocs, bàsicament Bach i Händel. Després hi ha tres o quatre peces de compositors espanyols, Rodrigo, Falla, Albéniz. I després, al final de l'hora, són un parell de peces modernes, de Queen, arranjaments per guitarra del Bohemian Rhapsody de Queen i una peça de Dire Straits, també.
El concert de Tono Blas és aquesta nit a partir de les 9 a la parròquia de Sant Romà. La venda d'entrades i tota la informació dels concerts es pot consultar al web del Festival de Guitarra del Mediterrani.
El cicle compta amb totes les mesures de seguretat marcades pel coronavirus i amb menys concerts dels que s'havien previst en un principi.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Les 8 i 36 minuts. El que fem ara en el Bon Dia, Bona Hora és recuperar la crònica del temps amb Miquel Bernis. Bon dia.
Bon dia, Rosa. Aquest dijous serà un dia una mica més enterbolit que els anteriors. Estan arribant bandes de núvols pel sud i per ponent, núvols que seran més ben inofensius, però que sí que faran que el cel no es mantingui tan serè com en jornades anteriors. En canvi, però, avui no hi haurà tantes tempestes ni tan ruixats com ahir a la tarda. Avui pràcticament no plourà enlloc. Hem d'esperar que aquest temps que avui comença a ser una mica més canviant sigui la dinàmica dels pròxims dies. A partir de demà, borrasques més actives aniran arribant, sobretot entre demà a la tarda i nit una tongada de ruixats i tempestes afectarà moltes comarques, sobretot les del sud i de ponent. Del vespre acabaran arribant aquests ruixats també cap a més indrets i, per tant, compte perquè no descartem que demà al vespre, de forma més puntual, els ruixats puguin acabar afectant també la selva marítima. Per tant, inici del cap de setmana amb temps molt insegur. De cara a dissabte, de matinada, a primeres hores encara hi haurà risc d'alguns ruixats, però a mesura que avanci el dissabte, les clarianes aniran guanyant protagonisme. Diumenge serà un dia una mica més tranquil i sembla que haurem d'esperar entre dilluns i dimarts per veure com torna a augmentar clarament el risc de ruixats i la possibilitat de pluges una mica més destacables. Molta incertesa en el pronòstic. Sembla que entrarem en una fase de temps insegur, això és clar, però està poc definit quins seran els moments en més risc de pluja de cara a la setmana vinent. De moment, la possibilitat més alta aquest divendres a última hora, sobretot doncs de cara al vespre o primeres hores de la nit. Pel que fa a les temperatures, de moment seguirem parlant de molta xafogor i de temperatures altes per l'època, tot i que els núvols comencin a augmentar. Avui, demà, fins i tot encara de cara a dissabte, la sensació tèrmica continuarà superant els 30 graus al migdia, la xafogor serà molt notòria i ha de ser a partir de diumenge i a l'inici de la setmana que ve que notem una baixada dels termòmetres progressiva. Cada cop, a mesura que vagi avançant la setmana vinent, la temperatura anirà sent més baixa i, per tant, començarem a entrar en una dinàmica més normal per ser finals del mes de setembre. Destaquem també que aquest canvi de temps de demà ens portarà vent de garbí més destacable i, per tant, una alteració marítima una mica més important.
Gràcies, Miquel, per aquesta informació. Repassem les dades que tenim ara mateix de mar, les actualitzem. Temperatura de 21 graus, la humitat al 83%.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
20 minuts i arribarem a les 9 del matí. Anem al quiosc per saber què diuen les portades dels diaris i comencem amb El Punt Avui. Edició de Girona cobra el titular Dati Beneït. Els consells d'administració donaran avui llum verd a la fusió de CaixaBank i de Bankia. Fainer i Calviño desencallen l'acord que passa per ajustar una plantilla d'una mica més de 50.000 empleats. D'altra banda, ple de retrets, el clima preelectoral presideix el debat de política general en què fins i tot els socis de govern discrepen. La possible imminent inhabilitació de Torra centra la sessió. D'altra banda, resignació davant les noves restriccions a Girona i a Salt. Primer dia amb confusió per les previsions i la sensació de recular en el temps. En esports, El Punt Avui titula en la seva portada que planta encara el Barça, tot i que el resultat va ser 3-1, i diu doncs aquest diari que el Girona va perdre en l'amistós d'ahir, com diem, amb aquest resultat en definitiu de 3-1. Anem ara amb el diari de Girona, cobra amb el titular Girona té el risc de rebrot més elevat de Catalunya. Santa Eugènia i Can Givert concentren la xifra de casos més alta de la darrera setmana. Totes les comarques de la regió estan en risc alt, excepte la Garrotxa, on és moderat. Un brot a la residència de Palau afecta 10 persones. Ustec denuncia que falten 4.000 professors a la província per complir el protocol. El diari de Girona també destaca en portada que el PIB per càpita cau a Girona amb el turisme i la indústria com a motors econòmics. Presó sense fiança per l'acusat de matar un home a Calonja i de violar una dona. En esports, un doblet de Messi condemna un Girona poc rodat, amb resultat final 3-1 a favor del Barça. Francisco, que va tenir la baixa d'Estuani per unes molèsties, va fer jugar 22 futbolistes. Més titulars. A Girona, el carrer de la Creu i les obres a migdia, volem dir, generen cues de cotxes. A Roses es busca donar una segona vida a l'antiga depuradora de marisc i a Susqueda reparen els anys causats pel Glòria a la carretera del Pantà.
Titulars diversos als diaris d'avui dijous. Al País llegim, Madrid sembra el desconcert sobre possibles confinaments. El periòdico destaca que Torra s'encastella davant la decisió del Suprem. La Razón, Madrid ja es planteja reobrir IFEMA i confinar persones. Diari Ara assenyala que llum verda l'operació de fusió CaixaBank-Bankia. ABC remarca que l'empresa regada per Griñán va col·locar a la ministra Rivera i, finalment, El Mundo destaca que el PSOE treu el codi ètic de les Corts a Català Constitució.
Seguim amb més titulars de portada, en aquest cas del portal de notícies 324.cat, que diu Torra al Suprem, les claus d'una vista que posa en escac la legislatura.
En cas que el president sigui apartat del càrrec, s'obren diversos interrogants que afecten el calendari electoral.
Torra denuncia la interferència judicial i política de l'Estat en forma de repressió.
La president de la Generalitat defensa en el debat de política general del Parlament la gestió que el seu govern ha fet de la crisi de la Covid-19.
A proposta de JxCat, d'Esquerra i de la CUP que no resol l'escenari d'una inhabilitació.
El text presentat conjuntament que es votarà al final del debat de política general remarca la desproporció i la indignitat del judici al president de la Generalitat.
Incertesa a Madrid després de l'anunci de confinaments selectius per la Covid.
Un conseller demana disculpes per l'ús del terme confinament i planteja restriccions a la mobilitat sense concretar davant la segona onada de coronavirus.
Es doblen els grups confinats a l'escola per 126 contagis d'abans de començar el curs.
Els 516 estudiants confinats suposen el 0,03% de tot l'alumnat a Catalunya.
Les persones que porten ulleres es contagien menys de Covid, segons un estudi xinès.
Eviten tocar-se els ulls i protegeixen el llagrimall per on pot entrar el virus.
En l'àmbit internacional, un de cada quatre joves nord-americans creu que l'Holocaust és un mite o que s'ha exagerat.
Dos terços dels millennials i membres de la generació Z desconeixien que 6 milions de jueus van morir als camps d'extermini i concentració, segons aquest estudi.
Un 55% menys d'emissions per al 2030, la Comissió Europea endureix la lluita contra la crisi climàtica.
La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, vol destinar el 37% del fons de recuperació de la pandèmia a assolir aquest objectiu.
Experiència immersiva al cor d'una orquestra al Cosmo Caixa.
La Mahler Chamber Orchestra dona vida a l'experiència de Symphony amb Gustavo Dudamel, un viatge visual i sonor per una orquestra.
En esports, el Barça guanya el Girona per 3-1 en el segon amistós de la pretemporada.
Dos gols de Messi i un de Coutinho van donar el triomf als blaugranes, ja que els blanquivermells només Samusaiz va aconseguir marcar pel conjunt gironí.
Els diaris parlen de Lloret.
Avui trobem dues referències directes a Lloret a la pàgina 16 del diari de Girona, totes dues, en llegim els titulars. Un és que els veïns de Fanals i Santa Clotilde donen 8.500 euros a Càritas. L'entrega del xec es va fer ahir a l'Ajuntament. Veiem una imatge, doncs es veu en aquest moment en què es veu aquesta entrega del xec, on hi han els representants de Càritas, de la l'associació veïnal i també l'alcalde Jaume Dolçat. Una informació d'això que acabem d'explicar amb detall aquí en el Bon Dia, Bona Hora. I l'altre titular que parla de Lloret també el llegim en aquesta pàgina 16 i diu: deneguen la llibertat a l'acusat de matar un jove italià a Lloret l'any 2007. Estem parlant dels fets que van tenir lloc a la discoteca Sant Trop. Diu la notícia que el jutge considera que existeix risc de fuga de l'home que presumptament va colpejar mortalment la víctima.
Llibreria Fleca Fanals. Únic establiment a Lloret de Mar amb servei de llibres, premsa, material d'oficina, revistes, Loteria de Catalunya i pa i pasta recent fetes cada dia. Llibreria Fleca Fanals. Pere Codina i Mont, 57, al barri de Fanals.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
3:15 del matí, obrim plana esportiva en el Bon Dia Bonola. Ale Albanesi va pujar al podi de les 24 hores del kàrting al circuit d'Osona a Vic. Disputades el passat cap de setmana, el jove pilot lloretenc de 15 anys va competir amb l'equip NM Racing Team juntament amb 4 corredors més i van aconseguir acabar en el tercer lloc a poques voltes del segon classificat.
Albanesi era el pilot més jove de la parrilla i va protagonitzar una gran actuació en la seva primera experiència en una competició de 24 hores. Al llarg de tota la jornada va haver de realitzar diferents stints, el temps en què un corredor es troba a bord del car abans de fer el relleu o aturar-se al garatge.
El lloretenc assenyala que era la primera vegada que se celebrava a Catalunya una competició de 24 hores amb cars semiprofessionals. Afegeix que va haver d'afrontar stints que duraven al voltant d'una hora i de 15 minuts cadascun.
El fin de semana pasado disputé las 24 horas de karting en el circuit de Osona Vic. Era la primera vez que se corrían 24 horas con cars semiprofesionales en Catalunya. La categoría en la que corríamos se llamaba Proto Series. El motor era un 4 tiempos. Éramos 5 pilotos y hacíamos stints cada una hora y cuarto.
En concret, Ali Albanesi va realitzar 5 stints, a la sortida, a la tarda, a mitjanit, a les 5 de la matinada i a les 11 del matí. La valoració que en fa és molt positiva.
Yo hice la salida a la tarde, a medianoche, a las 5 de la mañana y el último a las 11 de la mañana. A lo largo de las 24 horas, los 5 pilotos, y gracias a ser constantes y no cometer ningún fallo, logramos el tercer puesto a pocas vueltas del segundo. Ha sido una experiencia espectacular, porque nunca había participado en una carrera de 24 horas.
En general, va ser un bon cap de setmana per l'equip NM Racing Team, que en la classificació van ser quarts i després a la cursa van guanyar en una posició i van poder pujar al podi. A més, la categoria sènior del mateix equip va aconseguir la victòria.
Les 24 hores de karting es van celebrar el passat cap de setmana al circuit d'Osona a Vic i van participar 23 cars de diferents categories. Com totes les proves de resistència, els pilots van treballar de valent i van haver de lluitar contra la fatiga i la son. En concret, Ali Albanesi només va dormir poc més de 2 hores en tota la jornada.
Seguim parlant d'esports. El pàdel indoor Lloret ha estat el campió de la zona de Girona i Barcelona en les sèries nacionals de pàdel.
L'equip format per diversos lloretencs practicants de pàdel van protagonitzar una gran actuació i van aconseguir arribar a la final. Malauradament van caure per 3-2 en un partit ple d'emoció i incertesa en el resultat.
Parlem amb el capità del pàdel indoor Lloret, que és Jordi Rossell. El tenim al telèfon. Molt bon dia, Jordi.
Bon dia.
Com valoreu aquest subcampionat?
Bueno, la veritat és que estem molt contents. Ha sigut un torneig que s'ha lluitat molt. La gent s'ha implicat molt. Sobretot, bueno, tot agrair també al pa del Club Lloret, perquè sense ells no hauria sigut possible. Però, bueno, realment va estar molt bé. Ha sigut uns play-offs molt disputats, molt igualats. La final, de fet, es va decidir per 3 tie-breaks. O sigui que, bueno, ja veieu més o menys com pot... Que va ser tot molt just, no?
Explica'ns com va anar la final.
Bueno, la final, això realment se juga a 5 partits, ¿vale? Cada pista té una parella, i res, es va perdre 2 partits, vam arribar a l'última fase, on s'estava jugant els altres 3 partits, i aquí va ser on bueno, vam perdre, no? Va ser 2 sets, i el tercer set el Super Tiebreak.
Per tant, sou subcampions, ho diem bé?
Som subcampions.
Subcampions, per tant, sou els segons.
Exacte. És, a veure, no deixa de ser una competició amateur, no?, evidentment.
Sí.
Però, bueno, a nosaltres ens fa molta il·lusió, de veritat.
I tant, no, i tant que sí. Explica'ns, quants esportistes formen l'equip?
Mira, ja ben som uns 24. 24 persones de Lloret i Blanes. I bueno, doncs cada 15 dies el que fem és juguem. Juguem bé a casa o bé fora. I doncs convoquem a 10 persones, que són les 5 pistes, que es fan cada dia.
Clar.
Perdó, cada fi de setmana.
Cada vegada que jugueu sou 10, no? Els que jugueu, i entenem que deu haver-hi una certa rotació.
Correcte, sí.
I Jordi, quan es va formar o com es va formar aquest equip? D'on va venir tot això?
Això tot va començar fa uns 4 anys, quan aquí no hi havia encara cap indoor, i es va... Bueno, van muntar allò que ens deu el kàrting, van posar el pàdel, i res, un grup d'amics que ja havíem jugat amb d'altres equips, de Blanes o de Girona, sabien que hi havia aquesta competició, que és les sèries nacionals, i van decidir, mira, d'intentar fer un equip. I en mica, pues, cada any vam afegint gent, i ja està, i és això que hem aconseguit fer.
El pàdel és evident, no? Està de moda. Per què creus que atrau a tants de jugadors i jugadores?
Home, jo penso que principalment és perquè és un esport que pot jugar qualsevol persona, en qualsevol tipus de nivell. L'important del pàdel és que la gent estigui agrupada per nivells, tant d'iniciació, gent que, doncs, que ha fet alguna classe, o gent que juga més bé, no? I de tant, penso que una part molt important és que és fàcil de jugar, i l'altra és la vida social, perquè no s'ha de ser que és un esport de 4 persones, que la majoria quan acabes, doncs, és quan tens una estoneta de prendre alguna cosa i poder disfrutar una mica de la gent, no? Mm.
Quines són les destreses que s'han de tenir en el pàdel per jugar bé?
Quines són, perdó?
Les destreses. Què cal fer per jugar bé en el pàdel?
A veure, generalment el que... és un pèl d'habilitat amb la raqueta, però pensa que molta gent que ve a jugar a pàdel ve de jugar a tenis o ve de jugar, bueno, antigament, a squash, no? La destresa, mira, és com tot. Quan es comença no hi ha destresa. Però és el que deia, no? Vulguis o no vulguis, la gent que comença... Si les 4 persones que comencen s'ho passen bé, no? No fa falta una gran destresa, la veritat. Més que, bueno, l'habilitat amb la pala, òbviament.
S'ha de tenir molta força?
No, gens mica. No, és un tema més de tècnica que no pas de força. I és més, et dic, molta gent, per exemple, que jugava a tenis, no, es van passar al pàdel, perquè realment exigeix menys físic, no? I és una pista compartida, les dimensions són més petites de la pista. I per això penso que és més fàcil jugar. Però que no és necessari una habilitat molt especial, la veritat és que no. Però això també enganxa, eh? Enganxa perquè és fàcil, de fet.
Doncs Jordi, us felicitem per aquesta segona posició, per aquest subcampionat a la zona de Girona i de Barcelona en aquestes sèries nacionals de pàdel, i estem segurs aquí a la ràdio que tindreu més coses per explicar-nos ben aviat.
Exacte. Per cert, només una coseta. De felicitar les noies del pàdel de Lloret, perquè també tenim equip femení, i van aconseguir els quarts de final, també.
En aquest mateix campionat?
En aquest mateix campionat, sí, perquè juga tant nois com noies.
Val.
O sigui, tant és masculí i femení.
Per tant, en aquestes sèries nacionals de pàdel, l'equip masculí ha quedat subcampió i les noies van arribar a quarts de final, és això?
Correcte, és així. Sí.
Doncs ho apuntem i així ho explicarem, doncs, de forma ben correcta, que ens agrada poder-ho explicar tot, i especialment quan parlem d'equips femenins, que a vegades queden potser una mica més enrere. Jordi Rossell, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, merci.
Bon dia, bona hora.
8 minuts i arribarem a les 9 del matí. Seguim en plana esportiva. Facundo Leal és el nou entrenador del club de vòlei Lloret. Es va confirmar setmanes enrere i d'aquesta manera afrontarà la seva primera experiència a l'entitat lloretenca, agafant el relleu de l'anterior tècnic, l'Agustín Correa.
El nou entrenador compta amb una àmplia experiència internacional. Ha treballat durant molts anys a l'alt nivell a l'Argentina, al seu país natal. A més, també ha format part de l'estaf tècnic d'equips de les màximes categories a Itàlia i França. A l'estat espanyol també ha dirigit clubs de València i Barcelona.
Aquest cap de setmana debutarà a la banqueta amb el club de vòlei Lloret en un partit amistós a la pista del Bordil. Serà el primer encontre de pretemporada per l'entitat.
Es disputarà aquest dissabte a partir de 2:45 de la tarda. Abans també jugaran els equips cadet i juvenil de l'entitat lloretenca.
Parlem amb el nou entrenador del club de vòlei Lloret, que és Facundo Leal. Bon dia, buenos días, Facundo.
Hola, ¿qué tal? Buen día.
¿Por qué has decidido fichar por el club de vòlei Lloret?
Bueno, Agustín Correa, que es el entrenador saliente, es amigo, conocido del vóley, y bueno, me puso en contacto cuando él se iba a otro club, y bueno, se pusieron en contacto conmigo, me enseñaron la propuesta, me gustó, y así que, bueno, me decidí por trabajar ahí, trabajar en...
Ah, ¿con qué objetivos afrontas esta nueva etapa en el Club de Vóley Lloret?
Bueno, el objetivo es que, bueno, la nueva junta está intentando hacer las cosas de un modo más ordenado, más profesional, y bueno, esa es un poco la idea, aportar mi experiencia y ayudar en este proceso.
Ah, ¿cuáles son los objetivos concretos de categorías?
Bueno, nosotros estamos en la máxima categoría, en cadetes y juveniles, que son las categorías que llevo yo. Ahí el equipo cadete es un equipo muy muy joven, que son todas, la mayoría de primer año, donde vamos a tener muchísimo trabajo para poder estar al nivel de la primera. Y por otro lado tenemos el juvenil, que es un equipo bastante fuerte en ataque. Faltará ordenarlo y trabajar un poquito la parte táctica para poder tener un buen desempeño en primera. Las dos categorías suman puntos para mantener la categoría, que será el objetivo de este año, y seguir formando a las chicas de todos los equipos de base para que tenga una estructura sólida el club y poder estar en primera sin problema, ¿no? Para poder estar año a año. Y con el equipo senior en segunda, bueno, intentaremos también subir a primera y estar en la fase de ascenso, si es posible.
Ah, ¿con qué ánimos afrontáis el partido de este fin de semana?
Este fin de semana teníamos un amistoso por DIL justamente con Agustín, pero bueno, ayer a la noche lamentablemente Agustín dio positivo y está todo suspendido.
No se debuta este fin de semana con el Bordils, entonces.
Claro, en realidad era un amistoso que teníamos, ¿sí? Previo. Nosotros empezamos no este fin de semana, sino el otro.
El siguiente.
El 26. Entonces, bueno, íbamos a hacer un amistoso con las tres categorías que llevo yo para un amistoso de pretemporada. Pero bueno, Agustín dio COVID positivo, así que está todo suspendido por el momento. Estamos buscando hoy para ver si podemos ir a jugar a otro club.
Entendemos que esta situación, lo que nos explicas, ¿no? A Facundo, una persona da positivo en coronavirus con el PCR, puede pasar y puede cambiar los planes, ¿no? De un día para el otro. Estos son cosas que pueden pasar durante esta temporada, tanto en el club de Vóley Lloret como a los otros.
Sí, sí, sí. Es algo seguramente que pueda pasar, algo normal. Y bueno, esperemos que a nosotros no nos pase para poder seguir entrenando normalmente.
Sí. ¿Este positivo afecta a alguien más del club o de momento no?
No, pero no de nuestro club. Agustín Correa, hablo, que es el entrenador del club de Bordil.
De acuerdo. Vale.
Está bien.
Importante, es el entrenador del otro equipo. Vale.
Sí.
Vale.
No, perfecto. No, quiero llevar tranquilidad, que no es el...
Vale. Mejor dejarlo claro, entonces, Facundo.
Sí, no, pensé que como me habían hablado de Agustín Correa antes,
sí,
que bueno, hablo de Agustín y se entenderá, pero no, si es el entrenador del Club Bordil, donde vamos a jugar el amistoso nosotros de visitantes.
Vale.
Entonces ellos quedan todos confinados, así que...
Les pasa a ellos, a Bordils,
claro,
entonces.
Claro, a Bordils, vale. Nosotros.
Pues Facundo, nos agradecemos mucho esta entrevista, nos gusta mucho hablar contigo, estamos seguros que seguiremos hablando durante esta temporada del Club de Vóley Lloret, deseamos mucha suerte.
Bueno, muchísimas gracias y cuando quieran volvemos a contactar.
Me
minut i mig i arribarem a les 9 del matí. Un apunt més en esports. Aquesta nit el Club de Futbol Lloret jugarà un nou partit amistós de pretemporada. Serà davant del Cassà de la segona catalana, per tant, un rival d'una categoria inferior, després de 3 partits contra equips de la tercera divisió i de la primera catalana. Un dels capitans de la plantilla, Àlex Lobo, explica que serà una nova oportunitat per seguir treballant el nou sistema tàctic que ha introduït el cos tècnic. El Club de Futbol Lloret afronta les dues últimes setmanes de preparació abans de l'inici de la Lliga, que arribarà el primer cap de setmana d'octubre. De moment, avui, com diem, l'equip jugarà davant del Cassà a partir de les 9 de la nit en el Camp Municipal d'Esports de Lloret. Serà un partit a porta tancada amb entrada exclusiva per a socis de l'entitat. De cara al cap de setmana, l'equip del Bel Vallosera es desplaçarà al camp de la Unió Esportiva Tossa, també de la segona catalana. Serà aquest dissabte a les 7 de la tarda. Tot això ho explicarem en els butlletins informatius d'avui, a la pàgina web i també a les xarxes socials de la ràdio. Moltes gràcies per la vostra atenció. El Bon Dia, Bona Hora torna puntual demà a partir de les 8 en punt del matí.
Perruqueria i estètica Jordi Granger us ha ofert l'informatiu Bon Dia, Bona Hora.